bé, després de les interessants reflexions que ens ha deixat l'entrenador del Club Patí Sitges, Xavi Navarrete, és moment de parlar de bàsquet, de la 17a jornada del grup segon de Copa Catalunya. El Club Bàsquet de Sitges, com els dèiem tot just en començar el programa d'aquest vespre, es va imposar al Ramon Llull. Va costar, però al final, victòria de 4 punts. Com dèiem, 17a jornada al grup segon de Copa Catalunya, una jornada que ens deixa els següents marcadors: l'Hospitalet B 63, Sant Boi 47, Viladecans Sant Gabriel 78, Grup Barna 59, Bluer CC 81, Martorell 71, a la ja esmentat Hotel Antemare Club Bàsquet Sitges 73, Ramon Llull 69, Castellbisbal 90, Reus Ploms 58, Albert Disseny 85, Collblanc La Torrassa 95, Club Natació Tàrrega 78, Artés 69 i el Vendrell 93, Gavà 71. El Castellbisbal, que encara arrossega un partit pendent, partit que l'haurà d'enfrontar, curiosament, contra el darrer classificat, contra el Bàsquet de Sant Boi, encapçala la classificació, 15 victòries, una única derrota, seguit de la Viladecans Sant Gabriel, amb 14 victòries, 3 derrotes, l'Artés amb 12 i 5, el Grup Barna amb 11 i 6, també 11 i 6 per al Club Natació Tàrrega. El Club Bàsquet de Sitges ocupa la 6a posició amb 10 victòries i 7 derrotes. A la part baixa, els 3 últims classificats són el Martorell, amb 3 victòries, 14 derrotes, les mateixes que el Reus Ploms, i el Sant Boi, com consignàvem ara fa uns moments, continua una jornada més com a cuer d'aquest grup segon amb 3 victòries i 13 derrotes. Com els dèiem, el Club Bàsquet de Sitges es va enfrontar el passat dissabte aquí al pavelló de Pinsbens, el Ramon Llull. Victòria final, molt patida, molt treballada, 73-69. Diferents baixes les que tenia Dani Sampera per aquest partit. Per exemple, per motius professionals, en Gerard González doncs no podia assistir al maig, com tampoc ho van poder fer en Jordi Escudé, en aquest cas per motius personals, ni l'Eduard Piñero, sancionat per un incident com a entrenador del partit del cap de setmana anterior. Saben que Edu Piñero és entrenador del júnior, d'un dels equips en júnior del Club Bàsquet de Sitges. Si et sancionen com a entrenador, tot això repercuteix en el capítol de jugadors. Per tant, l'Edu Piñero no va poder participar d'aquest partit, d'aquesta victòria, com dèiem, 73-69. Els parcials dels 4 períodes van ser d'empat a 21 al primer quart, 19-20, favorable en aquest cas al conjunt de Barcelona al segon període, 14-17, de nou avantatge per al Ramon Llull al tercer i al tercer període, i al definitiu quart període, 19-11, favorable al Club Bàsquet Sitges. Els anotadors del maig van ser Òscar Pérez amb 15 punts, Guillem Palou amb 3, García amb 19, Mestres amb 11, David Rodríguez va anotar 5 punts, Xavi Sabater 8 i Arturo Barro amb 11. Una victòria, com els dèiem, molt treballada, molt patida. Al final dels dos primers períodes, el Ramon Llull manava el marcador per 54-58. De fet, el Ramon Llull va tenir opcions a la victòria fins pràcticament al final. A falta d'un minut, el Club Bàsquet de Sitges dominava el marcador de només 4 punts, 67-63. Marcador en el que al darrer minut el Ramon Llull es va posar per dues vegades a només un punt, 67-66 i 69-68. Però al final, com dèiem, el Sitges es va imposar per 73-69. Una victòria que, com els dèiem, els deixa en aquesta 6a posició amb les 10 victòries i 7 derrotes, i amb la vista posada ja al proper partit, que serà aquest proper diumenge a les 6 de la tarda a la pista del Club Bàsquet Martorell. Estranya situació la que viu el Martorell, com gairebé diem cada setmana, un equip que la temporada passada estava lluitant per pujar a la Lliga EVA. Hores d'ara, el conjunt del Martorell és tercer per la cua, només ha guanyat 3 partits, s'han queixat 14 derrotes i, per tant, haurà de lluitar de valent per no perdre en la categoria. Per tant, una bona ocasió per guanyar un partit fora de casa. Repetim aquest maig, aquest Martorell Club Bàsquet Sitges, que jugarà diumenge vinent a partir de les 6 de la tarda. Altres resultats dels equips de la base destacats que ens deixen aquest cap de setmana, la majoria d'ells amb victòria, per exemple el sènior B de tercera catalana que es va imposar de forma clara 83-64 amb el Monjos, mentre que la júnior A es va imposar 72-66 també als Monjos. Un darrer marcador en aquest cas per consignar que la júnior B es va imposar 54-40 al GAM Vilaseca. A banda del món del bàsquet, aquest cap de setmana ens deixa d'altres resultats esportius. Per exemple, els parlem del Campionat de Catalunya per equips. S'ha disputat la segona jornada. No tenim massa bones notícies pel que fa als equips de la penya d'escacs del Casino Prado. El primer equip, el de la Divisió d'Honor, va perdre per 4-6 davant el Barberà. Pel que fa al segon equip, el Prado B, en la categoria preferent de Barcelona, perdia 5.5-4.5 davant el Catalunya. De fet, l'únic equip que va aconseguir la victòria en aquesta segona jornada va ser el tercer equip del Prado, que es va imposar al Peón Doblado per 2.5-5.5. Acabem tot recordant que la propera jornada, la número 3, el primer equip de la penya del Prado afrontarà la tercera jornada a la Divisió d'Honor, visitant el Cerdanyola del Vallès. Els altres dos equips, el B i el C, juguen aquí a casa. El B ho farà contra el Castelldefels i el C contra el Gavà B. De moment ho deixem aquí, d'aquí uns instants tornem amb més esports, amb més informació, en aquest cas la referent a la Primera Nacional d'Hoquei Patins.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Vinga, doncs, parlem d'hoquei després de la conversa que hem mantingut al principi del programa amb l'entrenador del primer equip del Club Patí Sitges, en Xavi Navarrete. Serà interessant també comentar una miqueta com ha anat aquesta 15a jornada a la Primera Nacional Espanyola, quines són les reflexions que ens mereix aquesta trajectòria del Club Patí Sitges. Com sempre, quan parlem d'hoquei ens acompanya l'Aleix Ramírez. Aleix, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Decepció seria la paraula després de la derrota aquí amb l'Oviedo. Es confiava molt en aquest partit, m'imagino.
Home, era un partit clau, però bueno, dintre del que cap, jo crec ja que cal oblidar aquesta derrota i intentar anar pel proper partit, que també serà ja una autèntica final contra el Mataró, perquè contra l'Oviedo hi havia moltes esperances de tirar els 3 punts per endavant, però malauradament no va poder ser.
El principal problema del partit de dissabte, ens ho comentava ara fa uns moments el Javi, és que probablement, clar, l'equip es veu amb un 0-2 al marcador i això ja l'obliga a jugar remolc. Sí. I una dada important, el Sitges cada vegada que ha jugat aquí no ha anat mai al davant, vull dir, no ha començat marcant, em refereixo. Sempre ha hagut de o bé capgirar el marcador o acabar empatant o acabar perdent.
Sí, és un neguit que difícil de veure, però que hi és, perquè no pot ser que cada vegada el Sitges tingui que anar a remolc el resultat. Però és normal, perquè els jugadors van amb tantes ganes de voler imposar el seu joc, de des d'un primer moment voler posar el rival a to, que això a vegades acaba passant. Jo sempre dic que és bo que hi hagi un ritme alt, hi hagi un ritme constant, però també sempre ha d'haver-hi una mica d'equilibri, una mica de pausa, i potser això és una miqueta el que li falla als Sitges. Però bueno, veig que tampoc no és una cosa que sigui ja definitiva, i jo crec que ens han donat un cop dur, però que estic segur que aquest equip remuntarà. Això està claríssim.
De fet, aquí ens hem fet un tip de dir que aquest equip a la segona volta milloraria els seus registres. Toni, continuem pensant el mateix? O ara que es ve de perdre el dissabte i que, com dèiem, és una derrota en certa manera decebedora, això ha minvat una miqueta els ànims?
A veure, es confia, es confia que sigui una segona volta impressionant dels Sitges i que com a mínim sumin més punt que l'ha fet aquesta primera, perquè si no malament la tindrem, no? El que passa que després de veure tota una primera volta i després de veure alguns partits i totes les complicacions i problemes que té a casa per a guanyar un partit, doncs clar, això d'alguna manera te resta aquella confiança que tu tens en aquest equip, que no és per jugadors, perquè jo li tinc molta confiança al joc dels Sitges i a la qualitat que té els jugadors. Però potser el que jo noto a faltar moltíssim és que el Sitges té que elaborar molt per marcar un gol. Ells arriben dos vegades marcant dos gols i el Sitges té que anar molt, li costa molt, treballar moltíssim, fer parets, fer de tot per a poder marcar un gol. I això és el que a mi me treu una miqueta de confiança, no? De que es pateix molt per poder tirar els partits endavant, i és el que es té que millorar, perquè si no la segona volta, que ara ja estem parlant de la segona volta, ara tots els punts són d'or, cada partit és una final pels Sitges, tenen en compte que baixen 5, i això és el que té que mirar. El gran objectiu és salvar la categoria, i per això ara aquesta segona volta, doncs jo ja no tinc la confiança que tenia al principi, confio molt en aquest equip, però veig que a aquest equip li costa molt tirar els partits endavant.
Una única victòria aquí al pavelló. Clar, és un bagatge certament pobre.
Sí, és un bagatge pobre, però et demostra que...
Però per altra banda, perdona'm, sí. I és el que li deia amb el Javi, l'equip sap, o almenys ha donat símptomes de que pot estar a l'alçada dels grans equips.
I tant.
Sant Antonio... Voltregà, tret del Calafell, sí. Que va ser una derrota clara, sense comentaris. Bé, amb els de dalt,
no, a veure, el
Sant Feliu, la
el guanyada... El que està clar és que els partits que s'han perdut s'han perdut per mínima distància. No s'han perdut per... No recordo ningú partit que el Sitges hagi perdut així.
La derrota més clara és la de Calafell, si no...
Sí. La derrota, si no, la derrota que jo recordi que l'equip... ho ha intentat però no ha pogut, ha estat a Calafell. Partits com els del Voltregà són d'aquells que ara és els que tornes a recordar-te que si s'haguessin aconseguit un punt d'allà, un punt de l'altre, però bueno, jo confio molt en aquest equip i jo espero que les mateixes ganes, perquè jo crec que estan intactes aquestes ganes estan intactes, l'únic que fa falta empujar-les cap a la bona direcció. Perquè el bon equip, l'esperit hi és, i jo crec que és el que diem el Toni. Al millor la confiança s'ha ressentit una miqueta, però aquest equip seguirà lluitant fins al final.
Està clar que sí. Quinzena jornada, no hem comentat els marcadors, s'han marcat moltíssims gols. Per exemple, tenim l'Alcobendas 4, Sant Antonio 5. Compta amb el Sant Antonio, que comença a obrir ja una certa distància de 4 punts respecte al segon, respecte al Voltregà. El Voltregà, doncs, que va passar per damunt del Vigostí, que el va guanyar 8-1. El Calafell va perdre a Tordera 7-4. El Centro Asturiano 3, Mataró 3, un punter pel Mataró. El Raspeig 3, Cerdanyola 2. Compte que el Cerdanyola també li està costant més del que podíem creure. El Sant Feliu 7, Areces 2, el ja comentat Sitges 4, Oviedo 5, o bé el Monjos 9, Vendrell 8.
Sí, sí.
17 gols.
Bé. Resultats que és que el que fa mal és que els equips de baix han guanyat tots els equips de baix que estan en lluita amb els Sitges, desgraciadament han puntuat favorablement i bueno, això complica una mica les coses.
El partit de dissabte, què més podem comentar? A banda del fet que l'equip es posa 0-2, l'Oviedo, que això ja obliga a jugar remolc...
No, però jo són coses que sincerament el que no m'agrada és dir que les errades, per exemple, de la parella arbitral. A veure, jo, sincerament, a veure què dirà el Toni...
Aquest matí, vull dir, fa uns moments el Javi n'ha parlat del tema arbitral...
És que jo no he vist, cap partit així.
I estem amb el de sempre, sí. No ha estat una queixa allò,
sinó amb el
famós criteri.
Perquè aquest any és un any que tots tenim que estar amb una i aprendre. Però el que no pot ser és que, primera, a l'Oviedo va començar la segona part amb 7 faltes personals i va acabar amb 9.
Això mateix es referia al Javi. És impossible que un equip que porta 8 faltes a la primera part,
impossible.
Doncs només en faci una a la segona.
És impossible, perquè el camp del Centro Asturiano també es va passar el mateix al camp del Centro Asturiano. I a veure, no estic dient que, que els equips asturians siguin
sí, sí.
uns guarros d'allò, però és, són equips que van al Qui físic van? I és incomprensible que no, no es piti de 7 faltes a 9 faltes amb 25 minuts de joc. I una altra cosa també va ser una agressió amb la pilota parada al Pablo Guarón, que només va acabar amb blava. Que ho va veure tot el pavelló, que era vermella, vermella directa, perquè la cosa canvia, si és blava són 2 minuts i si és vermella directa són 4. Són decisions que, a veure, que no influeixen, però que
poden acabar decantant, Toni, una balança?
Sí,
aquest
sí,
famós
sí.
criteri arbitral.
Perdona un moment, Toni, perquè si us fixeu, el partit marca el 3-5 a l'Oviedo faltant 18 segons, marca el Pablo Guarón un golàs faltant 10, i el Sitges va recuperar la pilota i va tenir una última oportunitat. I va haver-hi un contacte que no es va senyalitzar falta. Tu imagina't, perdent 3-5, que representa que està tot ja perdut,
sí, sí.
et pots posar amb 18 segons, empat a 5.
Perquè
marques el gol i tens l'opció de marcar amb la falta directa. Uh-huh. O sigui que pot afectar en certa manera.
Toni? Sí, sí, a veure, el criteri arbitral té molt que veure, no? De fet, el segon gol va venir doncs del criteri arbitral, d'una falta que va fer el Pablo Aguadón. Ello le va servir com a blava, va ensilar la falta directa i va marcar el 0-2. Però el problema, a part del criteri arbitral, que jo veig que sempre perjudica el més petit, el problema és això, no? Que tenim que dependre molt del criteri arbitral, sempre ens perjudica a nosaltres, però és perquè el petit Sitges barra molt. Si el petit Sitges anés dominant el marcador, doncs el criteri no es podia fer molt de mal també, però potser no tant
com no ara. Es notaria tant, no? Probablement,
sí, i després sí. una altra cosa, i no és treure potser la mancança a l'àrbitre, no? Però també la veterania de los equips contraris fan de que l'àrbitre d'alguna manera doncs caigui la trampa. Perquè ho saben fer molt bé. No és el cas dels Sitges, perquè són nanos joves, són nanos que potser li falta aquesta experiència, i això és el que més s'està notant. De tota manera, jo estic convençut doncs, que l'altre dia li van fer, però no una falta més, no, sinó 5, 6 i 7 faltes més, i tan sol van solar una, tan sol va reflexar una, perquè van acabar amb 9 faltes, quan al final de la primera part
tenien 8,
que sí, això és claríssim.
Ningú entén.
I clar, això se descanta molt. Després una altra cosa, i jo vaig notar una cosa, el dissabte vaig notar una cosa important, la gent de l'Oviedo parlava amb l'àrbitre, amb un dels àrbitres, cada moment estava parlant. Quan va acabar la primera part, se va anar el delegat i els jugadors parlant amb aquest àrbitre i no hi havia ningú dels Sitges. Els Sitges té que estar allà, el delegat té que estar allà, gent dels Sitges, perquè no s'enrotlli tant, no parlin tant, perquè això són petits detalls, però que marquen. I són coses que nosaltres hem de millorar. No anem de jovens, anem de gent ja veterana, perquè són veterans en la categoria. I aquestes coses hem de mirar molt, perquè això influeix molt. I el segon àrbitre, o no sé si el primer o el segon, el més baixet,
El Gallego
va influir molt això, perquè aquest va ser el que nos va matar molt, però va ser el que nos va perjudicar.
Les actituds dels àrbits
de menjar l'orella, no?
Però les actituds dels àrbits, a veure, desgraciadament els àrbits van tenir que sortir escoltats per una parella d'urbanos, perquè no van uns incidents, però la cosa va anar...
Estava escalfant, la gent estava escalfada.
I per si cas, per prevenir una cosa, vam sortir amb els...
I van anar a buscar els àrbitres.
I clar, jo no vull dir que justifico la violència, ni molt menys, però el que no pot ser és que dos àrbits que veuen que gent del públic està escalfada, que baixa a terra, en comptes de fotre el vestuari, es queden allà quietes, desafiant a la gent. Uh-huh. Desafiant a la gent. I jo personalment, amb el president... vam anar acompanyant la parella arbitral als seus cotxes, i quan els vam deixar allà, en comptes d'agafar i marxar, es van posar a xerrar amb la gent de l'Oviedo que hi havia allà. Jo no estic deixant anar res,
però són
coses d'aquestes que,
sí.
que és la veterania, és les...
I tu vas a uns altres pavellons, sí. I la gent mossega.
Clar.
Aquí no diu res ningú. Quan vingui una altra vegada aquesta parella arbitral, se recordarà, de que la última vegada la gent va anar per ell, i segons quines coses ja se la miraran més de fer. I és això, pressionar els àrbitres, té que pressionar els àrbitres sense violència,
extralimitar-se, sí.
Però pressionar els àrbitres moltíssim, perquè aquí venen a arbitrar i estan com a casa seva, i no pot ser
a
això.
A pistes com a Sant Hipòlit, jo estic segur que això no passa.
A Calafell hi havia un grup de senyors que van dir de tot, amb aquests timbals, insultar a tothom, i mitja hora després d'acabar el partit estaven insultant. Aquells àrbitres, tan sols de veure aquests senyors, doncs no arbitren igual. Tot i que per mi la parella àrbitre de Calafell no va estar malament,
no.
Ni pels Sitges ni per ells, perquè va ser valents. Però clar, això influeix molt a la gent, i en canvi aquí no crida ningú. Ja veuràs com a partir d'ara, aquests que vinguin, si tornen a venir aquesta parella, o algun de tots dos, se miraran més les coses, perquè saben que aquí ja...
Això esperem.
Parlant de Calafell, recordem que aquest proper cap de setmana no hi ha competició, perquè juga la quarta edició de la Copa de Príncep. La jugaran el Sant Antonio, el Voltregà, el Calafell i el Sant Feliu.
Sí, sí. Sorpresa.
Sant Feliu, quan sembla que és el primer cop que la juga. Calafell també.
Sí, sí. El Vendrell, que tenia tots els números, va caure.
Sí, sí.
Va caure els monjos.
Va caure 9 a 8 i això li ha impedit finalment de poder disputar aquesta quarta edició de la Copa del Príncep. Recordem que seran els dies 6 i 7 de febrer, és a dir, estem parlant de dissabte i diumenge. I bé, ho aturarem per uns moments i tornarem a arrencar la propera setmana aquí amb el Mataró. Segona volta, ja ho hem dit per activa i per passiva, en què ara ja les errades han de ser allò...
Lo mínimo.
Lo justito.
Sí, me dona la sensació, són 15 partits, es jugarà, si no recordo malament, 7 partits a casa i 8 a fora.
Sí.
Doncs d'aquests partits a casa es tenen que guanyar com a mínim 20 punts. Si no es guanyen 20 punts a casa, estic parlant, ja no et parlo de fora, patirem. Ara, si es pot aconseguir els punts de casa, es donarà un pas important.
No, sí, sí, s'ha de... El primer de tot s'ha d'intentar anar, com dèiem al principi, una final cada partit. Cada partit, sigui el Monjos, sigui Sant Antonio, s'ha d'intentar anar a puntuar. Puntuar perquè és de l'única manera que, sense subestimar cap rival, perquè ja s'ha vist que no hi ha cap rival que sigui pitjor o millor.
Tenim al cap una miqueta el calendari, ara és Mataró...
Sembla que és Mataró, després anem a Cerdanyola, després rebem el
Sant Feliu de Codina,
anem a Raspeig, ve el Centro Asturiano, i anem a Areces.
Déu-n'hi-do.
Sí, no, a veure, ara excepte... Ara, al principi de la segona volta, el Sitges ha de començar també a apretar una miqueta per tal de, després, com diu el Toni, que després no les pilli el toro.
Sí, sí.
I... A veure, jo ho porto dient, perquè és que, de veritat, tu veus aquest equip i per molt que molta gent digui que no, jo crec en aquest equip i estic seguríssim que arribarà el 30 de maig, que fins a l'última jornada de Lliga, que estarem salvats.
Jo també crec en l'equip, però el que passa és que la competició és molt dura, és dura i ingrata. Sí. I no sempre guanya els millors.
Exacte.
Gana la veterania i gana aquell plus, guanya aquell plus. Jo espero que el Patí Sitges tingui aquest plus, perquè crec molt en aquests joves jugadors, perquè són molt bons, però clar, no tan sols serveix tot això, serveix també l'experiència, serveix també saber fer.
Clar, s'ha de ser bo, però s'han d'administrar també aquests aspectes que tu dius, no, Toni? S'ha de saber gestionar les situacions del partit, ser una miqueta més murri en segons quines accions, en
exacte.
Fi, són aquells efectes col·laterals que t'acaben donant la victòria o et fan perdre un partit, no? En qualsevol cas, repetim una vegada més, confiança a tope.
I sobretot és un fet que preocupa, perquè és preocupant que l'afició pugi a pins vents anima a omplir. Desgraciadament el pavelló no s'està omplint. Bueno, des del club ho hem intentat de per activa i per passiva.
Canvi d'hora del dissabte passat és circumstancial, eh?
Sí, vull dir, circumstancial.
Els partits tornaran a 2:15,
Els partits tornaran a 2:15, per exemple.
Tret alguna ocasió en què vingui algun equip que t'ho demani expressament, no?
Sí, però els partits majoritàriament seran a 6:45. És important, de veritat, crear una bombonera perquè l'equip necessita. El Toni t'ho pot dir que ja, per la poca gent que hi ha una colla de nanos allà amb un timbal, la gent anima, però necessitem que es creï
un ambient...
És allò que dèiem, pressionar els àrbits, pressionar l'equip rival, això també és guanyar un partit. I per això necessitem que el pavelló estigui ple i que la gent ens ajudi a guanyar.
Clar, perquè s'ha creat un grup de gent, un grupet, que van tots els partits, estan allà, però fa falta més.
No tant tota, aquest... tota aquella zona d'aquella grada fa falta omplir-la, encara que sigui de nens.
Sí.
I recordar que l'entrada és gratuïta, no és... L'únic que s'ha de comprar és una tira, mm-hmm. que és una
col·laboració una simbòlica amb el club, eh?
De col·laborar amb el club.
D'acord. Acabem amb resultats de la base, Aleix?
Pues sí, els resultats de la base, una mica de tot, com sempre. El segona catalana va guanyar a Torre Lavit 1-3, el júnior va empatar in extremis 4-4 amb el Voltregà, el Montbui va guanyar 4-3 a l'Alevi C, el juvenil va perdre la pista del Mollet 2-1 i l'Alevi A va empatar 2 amb el Tordera.
Molt bé. Doncs fins aquí el nostre temps dedicat a l'hoquei patins. Aleix, moltíssimes gràcies.
A tu, Pitu.
En parlem properament.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Doncs mai millor dit, ja estem en temps de descompte, obrim carpeta futbolística, hem viscut ja la 19a jornada, la segona de la segona volta, mai millor dit, i en fi, tret de la victòria dels Sitges 2-1 davant el Mollerussa, victòria tots a dir molt important, a l'equip li feia molt de falta aquests 3 punts d'ahir, anècdota si volen, els 3 gols que es van marcar van ser des dels 11 metres, des del punt de penal. En qualsevol cas, 3 penals clars i victòria, com dèiem, molt important el dia que va debutar Cristian Martín, aquest nou central provinent del base Espirall, que tot s'ha de dir va tenir una actuació força notable. Hem de parlar també, com no, del derbi disputat ahir al Bosc de Plaça de Sant Pere de Ribes. Finalment, el Ribes s'endué el gat a l'aigua. 3-0 va guanyar el conjunt de Fernando Quirós, la seva primera victòria des que va agafar l'equip. I, en fi, el Sobrense ha tractat de millorar segons quins registres, sobretot perquè en aquest diumenge s'enfrontarà a un dels bons equips d'aquest grup tercer com és l'Espluguenc. No tenim bones notícies, una setmana més de l'Internacional que va perdre 1-5 davant la penya recreativa Sant Feliu i això que va començar marcant l'Inter el passat dissabte aquí a Aiguadols. I en futbol femení, l'equip sènior va acabar perdent en el seu desplaçament a Reus. En fi, són resultats, és una jornada, una nova jornada que passem a comentar d'aquí uns moments. I encetem aquest bloc futbolístic repassant els marcadors que ens deixa aquesta 19a jornada al grup segon de la territorial preferent. Resultats que són aquests: Rocatenc 2, Alcarràs 0, Torreforta 2, Camp Clar 2, Pubilla Casas 0, Horta 3, Martorell 2, Cambrils 2, Viladecans 0, Alcatllà 1, Canyelles 1, Vistalegre 3, Cervera 1, Olímpic Can Fatjó 3, Sitges 2, Mollerussa 1 i Morell 1, Sant Ildefons 1. Olímpic Can Fatjó i Vistalegre segueixen el seu frec-a-frec particular, tot i que el conjunt de Rubí manté el liderat amb els 44 punts que ha sumat fins aleshores, 40 per Vistalegre. Una miqueta més despenjat trobem el Pubilla Casas amb 35, 34 per Horta, 27 punts sumen Cambrils i Canyelles, al igual que el Catllà, 26 per Sant Ildefons i Alcarràs, 25 Torreforta i Mollerussa, al igual que el Cervera, el Sitges que puja una posició, és 13 ara amb 24 punts, seguit del Camp Clar amb 23, 21 punts per Morell i els 3 darrers classificats són el Viladecans amb 21, el Rocatenc amb 17 i el Martorell que punt a punt doncs va sumant, ja en té 4. I és que trobem aquí un paquet d'equips, des del Cambrils, que és cinquè amb 27, fins pràcticament al Viladecans, que és tercer per la cua amb 21, Toni, que hi ha una diferència, ho diem cada setmana, pràcticament, de 5-6 punts.
Sí, molt mínima.
Que no? Guanyes 2 partits i et poses 6è o 7è. En perds 2 i te'n vas al pou.
Sí, és molt mínima, és molt perillós això, també, perquè ja estem parlant de la segona volta i ara ja comença a ser perillós per al sentit aquesta, la igualtat que n'hi ha, que tot te va bé i te'n vas
sí.
I perds un partit i doncs te vas a baix. I clar, i van passar les jornades i això de cara ja a la recta final, doncs tampoc és molt bo, no? tanta igualtat. Però bé, és el que hi ha i els Sitges... Doncs,
si hi ha una categoria igualada, aquesta és la preferent.
La preferent,
de fet,
sí.
És un tòpic que fem servir molts cops, no?, quan parlem de futbol. Però la preferent...
però és així.
Hi ha un denominador comú, que és la igualtat.
Molta igualtat.
Si exceptuem, com deia ara fa uns moments, Olímpic en Fatjó, Vista Alegre, que estan ja començant a, com diuen els castellans, tirant tierra de por medio.
Sí, sí, aquests ja marquen una diferència vers a los demés, però allà tens també el Puyas, Casas i l'Horta, que està allà, i a partir de, doncs...
Sí, del cinquè, que és el Cambrils.
Del Cambrils cap avall,
ja, doncs ja n'hi ha... Sobre la veda, com es diu.
Ja n'hi ha aquesta igualtat tan important, no? Per això és molt important ara també anar de partit a partit, però també és molt important estudiar el calendari perquè, degut a la igualtat, no?, de que guanyes dos partits i te col·loques allà dalt i doncs marca aquella diferència de punts envers amb els que van per darrere, no? I bé, jo penso que el Sitges tenia que guanyar aquest partit, l'ha fet, ara a veure si pot aconseguir una setmana més o un parell de jornades sumant.
Uh-huh.
Ara ho tindrà difícil perquè va al camp del Pubillas Casa.
Tot i que històricament
sí,
és un camp
bé,
que se li dona bé. No sé si això, des del punt de vista dels entrenadors o els jugadors, es valora molt o poc, però hi ha alguns camps que històricament se't donen millor o pitjor.
Sí,
Pubillas Casa és un d'ells.
Sempre han anat
Cambrils
molt bé.
També és un camp propici.
Sí,
tot i
sí.
Que la història i l'estadística es trenca en un segon.
Sí, per això es pot trencar aquest diumenge, no? Perds allà i es trenca l'estadística,
sí,
no?
Sí, sí.
Però bé, és un camp d'aquells que li va força bé al Sitges, si és capaç de sumar a Pubillas Casa, un equip que ve de perdre, doncs, clar, el Sitges li pot anar molt bé. Però el que tenia que fer era guanyar aquest partit amb el Mollerussa, no era fàcil, perquè de fet és un rival complicat, però tornem a parlar de lo mateix, no? N'hi ha molta igualtat. Jo no he vist cap equip superior als Sitges i tot depèn molt dels Sitges. Si el Sitges fa el que té que fer, doncs no té que patir. El que passa que moltes vegades no ho fa i s'acaba patint.
Feia molt de fred ahir al municipal d'Aiguadols. Vam comentar molt aspecte públic, aspecte assistència al camp. Probablement ahir hi havia potser una punteta més de gent que no pas quan l'equip juga al matí. El que passa és que la tarda d'ahir no convidava massa a anar al futbol, i si tenint en compte sobre que coincidia amb el partit de Ribes, doncs això no ajudava a engrandir el nombre d'espectadors. En qualsevol cas, aspectes, si volen, des del punt de vista numèric, doncs anecdòtic, importaven els 3 punts. Com canvien les coses a tenir 3 punts més o tenir 3 punts menys, no? Vens de perdre a Horta sabent que contra Mollerussa no pots fallar, i l'equip ahir doncs certament va ser el de les grans ocasions, la millor versió del Sitges, un Sitges en el que ahir doncs debutava Cristian Martín, aquest central provinent del Baix Espirall, una miqueta forçat per les circumstàncies. Ho escoltaran d'aquí uns moments, però el Manel comentava que es va veure obligat en certa manera de fer debutar en 11 titular el Cristian perquè el Guzmán doncs encara arrossegava problemes físics. Un partit que es va resoldre des del punt de penal, 3 penals, 2 favorables als Sitges i un favorable al conjunt de la Mollerussa. Gran partit també d'Àlex Gaitán, aquest jugador, Toni, que quan es posa les piles, quan està en forma i quan està involucrat, com es diu, és de lo millor que hi ha, ja no només al Sitges, sinó a la categoria, m'atreviria a dir.
Sí, és un gran jugador, és un jugador que desequilibra molt i és un jugador que té que és molt intel·ligent jugant, no? El que passa que és això, és quan és molt intermitent, és quan ell vol. Si ell està endollat, doncs no
l'he treu. Sí.
Però el que passa que és això, no? Ara aprofitar, no? Aquest bon moment de l'Àlex, a veure si té el diumenge que ve un altre partit, un bon partit, perquè l'Àlex és un jugador que en qualsevol moment te pot fer molt a favor teu i molt de mal al contrari, no?
És aquell jugador que quan té la pilota als peus dius, ha de passar alguna cosa, bona o dolenta, però ha de passar.
Sí, 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 perquè de fet...
En la majoria dels casos, quan un jugador té la seva qualitat, són bones.
Jo diria que és un jugador que pot jugar en unes altres categories, però si ell vol, no? I quan ell vol, doncs realment l'equip ho nota.
Els gols al minut 17, una falta penjada a l'àrea del Mollerussa, Axel que va intentar una rematada d'esquena i el dorsal número 3 del Mollerussa, Eufemio, desviava la pilota amb les mans. L'àrbitre no va tenir cap mena de dubte, penal que Gaitán transformava en l'1-0. L'alegria, com aquest qui diu, va durar poquet, perquè el 26, Abenoja, en l'intent de sortir a refusar una pilota, comet penal. L'àrbitre tampoc va dubtar-ho. El pitxitxi Cristian Pulido no fallava tampoc des dels 11 metres i marcava el gol que significava l'empat a un. 17è gol, per cert, de Cristian Pulido, el màxim realitzador de la preferent. I hem de marxar fins al minut 42. Una pilota llarga per Pardo, que li guanya l'esquena a la defensa, i la seva centrada doncs s'acaba en penal per refús amb les mans d'un defensa del Mollerussa. De nou, Àlex Gaitán assumeix la responsabilitat i pel mateix lloc, és a dir, a l'esquerra del porter, transforma en aquest 2-1. Resultat amb el que finalitzava la primera part. A la segona, doncs, únicament jo destacaria un fet que el Sitges probablement no va acabar de matar el partit. Al minut 68, una gran passada interior d'Àlex Gaitán per Marc Gargallo, que va encarar tot sol porteria amb la mala sort que la pilota va anar a picar al pal. Hauria estat el tercer gol, la tranquil·litat, però bé, aquesta tranquil·litat no va arribar, i els minuts finals, doncs, sempre saps que són aquells de patiment, perquè en qualsevol acció, qualsevol pilota penjada a l'àrea, qualsevol tonteria, doncs t'empaten el partit i te'n vas, doncs, de nou amb sensació negativa. En qualsevol cas, el Mollerussa tampoc va crear masses ocasions, tret d'un xut de pros al minut 47 que va ser molt ben contestat per José Luis Abenoja. I aquí va acabar el partit, amb aquesta victòria, amb aquesta bona sensació de nou, després de sumar 3 punts, que a partir d'ara Aiguadols, doncs, n'haurien de deixar escapar ben poquets. I les valoracions que feia Manuel Rodríguez, doncs, evidentment, positives.
Sí, anem per parts. La victòria era fonamental, imprescindible, i s'ha aconseguit, que és molt. La manera ja després es pot parlar, però la victòria era el més important, i jo penso que hem sabut assegurar els punts. I la llàstima és que totes les ocasions que hem tingut, doncs no hem tingut perquè els dos gols, tant el d'ells com els nostres, han sigut de penal, no? La llàstima és que hem tingut algunes ocasions molt clares i no les hem transformat en gol avui, perquè haguéssim pogut tenir un partit una miqueta més tranquil, no? En el sentit que, bueno, al final ja, doncs, pateixes, no perquè t'estiguin creant ningú perill, però qualsevol, ja sabem el que passa en aquest camp, qualsevol despiste, qualsevol tonteria et costa un gol. I bé, i jo crec que, bueno, l'equip, sobretot amb actitud un 10 i en joc, pues, a ratos millor que altres, però sobretot lluitant molt i treballant molt, que era la clau per poder tirar aquest partit endavant.
Hi ha un jugador que quan s'hi posa, com és l'Àlex?
Bueno, l'Àlex és diferent. És un d'aquells jugadors diferents, és un jugador diferent. I aquest any, malauradament, amb no està en el tema dels entrenaments i la seva actitud a vegades no és la millor, no és que faci res dolent, però a vegades se li ha d'exigir més, per això molts partits no surt d'inici, no juga. Però realment aquest any, els partits que ha jugat, jo crec que està millor que l'any passat, perquè és que està venadíssim i se'n va sempre. És un nano que llàstima que tingui aquest defecte del cap.
Aquests jugadors que, com dius tu, quan està bé, dona la sensació que ha de passar alguna cosa, no?
Sempre.
Bona o dolenta.
No, sempre passa alguna cosa, perquè és un jugador que no és per jugar en aquesta categoria.
Clar, i aquests jugadors no, precisament, no abunden.
No, però el tema és que aquesta és una plantilla que es basa en un esperit molt particular, per motius que tots sabem, i a vegades els jugadors han d'estar en una línia, no pots fer distincions, perquè per molt bo que sigui un jugador, ha d'estar al 100% com tots, no? I penso que l'Àlex amb això està fent un esforç i cada dia està millor, i el fet que entreni bé també fa que després els diumenges surti i estigui millor.
L'ha votat el Cristian, molt bé, que, com hem vist, sona molt bé el tall, per alt també perfecte, avui tant el Capa com ell han fet una dupla.
Sí, el Cristian és una troballa, perquè ens feia molta falta un central, i és un tio amb unes garanties totals, no? Avui s'ha demostrat jo no el coneixia, diu que jugar perquè el Guzmán no podia jugar, estava lesionat i no teníem una altra opció que posar-lo. A mi els jugadors m'agrada primer abans de jugar-los a jugar a veure'ls una mica més, però realment no teníem més opció, i el mèrit és d'ell perquè realment ha fet un partit molt, molt sencer, i hem tingut sort de trobar un jugador així perquè ens feia falta.
Com dèiem al principi, avui els tres punts han vingut acompanyats també de bon joc, que això suposo que per vosaltres entrenadors també és de valorar, no? Tenint en compte el que diem sempre, no? Que aquí, en aquest camp...
Sí, jo penso que...
La sensació és que quan l'equip s'hi posa i també intenta jugar per terra, ostres...
També hem d'entendre una cosa molt important, i és que nosaltres a casa, si ens ve un equip de l'estil del d'avui, o del de Carràs, per exemple, o el dia del Viladecans, o equips que volen jugar una mica, el partit ens és molt favorable. Després pot passar el que sigui, no? Però ens és favorable en el sentit de que la pilota va una miqueta més per baix, podem jugar més, podem pressionar molt més, i el partit se'ns posa millor, no? Perquè avui el Mollerussa ha tingut que adaptar-se a les condicions del camp. El Mollerussa és un equip que juga en un camp enorme, que toquen totes les pilotes, com en allà les jugaven totes, perquè tenien, és un camp per fer-ho. Clar, aquí si la juguen tenen molts problemes perquè no hi ha espais, i si juguen al llarg estan fent un joc que no és el seu, en el qual acaben que els hi costa, no? I això ens beneficia. Clar, el problema és quan hi ha un equip que està acostumat a jugar al llarg i que és el seu joc, llavors els partits s'igualen una mica més, no? Ve a ser Canyelles, ve a ser altres partits, no? On han sigut Cerveres, on han sigut partits més que ja depèn molt més de la sort a vegades d'una jugada puntual, perquè el partit va per uns altres derroteros, i nosaltres quan la tenim intentem fer el mateix. No és que nosaltres quan juguem ens hagués de fer coses diferents. El que passa és que si un equip no et juga tres pilotes seguides no el pots apretar, no? Si de bones a primeres te la penja a l'àrea, pues has d'estar fort allà i després has d'intentar fer el teu joc, no? Que costa més.
Tenir tres punts més o menys és superimportant. La setmana passada suposo que ho veiem tots plegats d'una manera, ara ha passat una setmana, l'equip de tres punts més, ho deies tu, no? Molt important sumar aquí amb el Mollerussa, perquè això ja permet encarar la segona volta amb una altra disposició, no? Tenint en compte que ara jugues al camp d'un Pubill de Cases, que curiosament des que va perdre aquí pràcticament doncs no ha parat d'anar cap amunt, però bueno, suposo que la perspectiva ja és diferent, no?
Això va a setmanes. La setmana passada vam perdre, ho veiem negre, aquesta setmana hem guanyat, ho veiem més clar. Això és molt llarg, no haurem de patir. Avui hem guanyat, però no ens... haurem de treballar molt, haurem de patir molt i haurem de fer les coses bé, i jo sempre ho he dit, jo estic convençut que al final la cosa anirà bé i salvarem l'equip, però ens costarà molt perquè els partits són molt difícils i costen molt de treure'ls, i ara anem a Pubilles i serà un altre partit molt igualat, amb un camp amb unes característiques molt similars al nostre, un camp petit. I
és un camp on històricament a Sitges ha tret bons resultats, i creus tu amb això o no?
Bueno,
a vegades sembla una xorrada, però
jo penso que els partits s'han de jugar i cada partit és diferent, i no pots, de la història no te'n pots fiar, perquè la història no...
Però pots una miqueta com Cambrils, no? Que si et trobem l'any passat, em sembla, a Sitges els últims 3-4 anys ha tret bons resultats, no?
Bueno,
digue-li coincidència,
aviam si la diosa Fortuna ens acompanya i tenim la sort de treure algú a Pubilles, que és un camp molt difícil, és un equip que està a dalt, i ells segurament compten amb aquests tres punts perquè juguen contra un equip de baix, no? I això jo penso que ens pot beneficiar, el fet d'anar una mica de víctimes i de sorprendre'ls una miqueta, no? Hem d'anar a sorprendre'ls i hem d'anar a fer el nostre joc, i potser l'avantatge que tenim diumenge és que ens trobem amb un partit semblant al d'avui, on el fet de que el camp sigui semblant al nostre, pues, no és aquella readaptació que has de fer cada setmana quan vas a un camp que no és el teu i és 10 metres més ample i 20 més llarg, no? És molt diferent, no? Llavors aquest és un aspecte que potser no el notarem tant, hi haurà d'altres a salvar, però aquest és un aspecte que de moment ja el tenim igualat, no?
Como me gusta. Yeah, I like it. Come on.
escoltat les declaracions de Manel Rodríguez després d'aquesta victòria 2-1 dels Sitges ahir a Aiguadols davant el Mollerussa. Cosetes que també hem de comentar del partit d'ahir, doncs, per exemple, que Manel va fer debutar el juvenil Almela, va entrar, bé, la seva presència pràcticament va ser testimonial, ja que Almela va entrar al minut 94 i dada negativa, la lesió de Pardo. Pardo que es va lesionar a la part final del partit, no sabem si important o no, en qualsevol cas, doncs també consignar aquest fet, la lesió de Pardo ahir al municipal d'Aiguadols. Són Sitges que, com li dèiem amb el Manel, diumenge visita el camp del Pubilla Cases. Històricament és un camp que se li dona bé, però la història, repetim, a vegades no serveix per res, en la majoria dels casos de poc serveix. Però bé, aquí estan els números, els bons resultats que el Sitges gairebé sempre ha obtingut a l'Hospitalet davant el Pubilla Cases, però amb l'afegit que aquest any el Pubilla està un pèl millor de les seves anteriors visites. I curiosament, un Pubilla Cases que des que va perdre aquí 2-0 a la primera volta ha anat cap amunt i ha aconseguit situar-se tercer a la classificació. En fi, deixem la preferent. D'aquí uns instants en repassem ja marcadors i classificació del grup tercer de la primera territorial. Resultats que han estat aquests: Joventut Prat 3, Sant Mauro 0, Bas Espirall 0, Martinenc 0, La Guàrdia 2, Penyanguera 0, Espluguenc 2, Barceloneta 3, Vallirana 4, Marianao B 2, Cervelló 1, Penya Blaugrana 5, Roses 4, Sant Joan d'Espí 3, Vilanova B 1, La Múnia 2, Carmelo 1 i Ribes 3, Suburense 0. La Barceloneta continua liderant la classificació amb 41 punts, seguit del Martinenc en 38, 35 per la penya barcelonista Anguera, 34 per al Sant Mauro, 32 punts suma el Joventut Prat, 29 pel Baix Espirall, 28 punts per Vallirana, el Carmelo, que és 8è amb 26, 26 punts també per la penya barcelonista Cinco Roses, 25 per Cervelló, 24 punts per Espluguenc i Vilanova B. El Sobrense, que de fet no es mou de la 13a posició, es manté amb els 23 punts, seguit de la Múnia i el Sant Joan d'Espí i el Ribes, tots 3 amb 19 punts. La Guàrdia és penúltima amb 17 i el Marinau B, una setmana més, QE amb 11. Derrota amb ahir el Bosc de plaça de Sant Pere de Ribes de la Sobrense. Clau, primer gol del Ribes, Toni, gol en pròpia porta de Marc Auger.
Sí.
Fins aleshores el Sobrense havia gestionat prou bé el partit. Anava al descans amb un 0-0. De fet, saps que tens un punt fora de casa, amb tot el que comporta un derbi, no? En van parlar bastament el dimecres passat en companyia de l'entrenador del Ribes, en Fernando Quirós. Extra motivació per part dels jugadors, saber gestionar, doncs, els nervis, aquesta motivació, doncs, a vegades et pot acabar perjudicant. Però bé, com vas veure el derbi, Toni?
Doncs tu l'has definit bastant bé, no? La primera part, el partit va estar molt igualat, però jo descantaria al costat del Sobrense, doncs, el millor joc i fins i tot el control del partit, no? El Sobrense va portar tot el control i fins i tot va tenir dues clares ocasions en els minuts finals abans d'arribar al descans, i doncs a la segona part el Sobrense va sortir molt endollat, un Sobrense, doncs, que es veia que arribava bé i que podia marcar el gol, però Vesporón, en la primera jugada del Ribes, una jugada per la banda, doncs un mal reforç del Marc Auger, doncs serveix perquè marquin el primer gol i d'alguna manera marqui ja
el signe de partit,
el signe, sí, del partit, perquè després arriba aquesta jugada per la banda en la que Blas passa una assistència magistral a Lozano, es queda sol, engalça un xut impressionant que res pot fer Dorado, però allà n'hi ha el cap d'un defensor del número 4, del dorsal número 4 del Ribes, i treu la pilota. A partir d'aquí, doncs, ells van fer la seva feina, el Sobrense està llançat, busca el gol que li dongui a l'empat, Dorado està molt assaltat en aquests minuts, el Sobrense el busca per les bandes, Jordi Serra fa un parell de canvis, surt del mig del camp Mario, jo penso que ell, inclús el Jordi, diu que aquí dona la sensació que ell s'equivocava, perquè del moment que marxa el Mario, doncs realment al mig del camp es perd bastant, i doncs és quan el Ribes arriba a més millor i quan marca els gols, però tot i això, doncs el Ribas tampoc és que faci molt en atac. El Ribas dona tot el domini al Sobrense i gestiona molt bé les jugades a la contra. La gestiona també que doncs en dos minuts ja mata el partit, marca el 0-2 i el 80 i el 82 el 0-3. Amb el 0-3 doncs el Ribas ja pràcticament ha fet la feina i el Sobrense lo veig molt neguitós, un Sobrense que això sí, que té que sobretot mirar de solucionar el problema de protestar l'àrbitre. Per mi l'àrbitre va ser molt fluixeta, aquesta noia per mi va fer un partit molt fluix, però jo penso que d'alguna manera doncs, va desquiciar una miqueta al Sobrense, que es va preocupar molt de les errades de l'arbitratge, no pas del partit, i jo crec que l'equip que va estar més seriós en el partit va ser el que el va guanyar. Per què? Perquè tan sols se va dedicar a fer el que tenia que fer i no preocupar-se de lo de més, i potser en això els nervis van trair d'alguna manera el Sobrense i es va preocupar més de l'arbitratge, i això va perjudicar de totes a tot el Sobrense, que va acabar perdent per 3-0.
Fins al punt que Jordi Serra va ser expulsat, el Joanet va ser expulsat, en fi, són aquelles situacions que de vegades cal controlar una miqueta, no?
Sí, però jo diria que a partir d'ara...
Que s'ha d'entendre una miqueta també, jo sempre ho he dit, que l'entrenador, la banqueta, els jugadors són els que, sí, els però... que estan visquent directament a les seves carns una miqueta, sí, les justícies o injustícies,
eh? I això ho van veure tots, sí, sí, sí. Això ho van veure tots, que doncs aquesta senyoreta perjudicava la Mireia Gil, perjudicava els interessos del Sobrense en diferents jugades. El que passa que era un arbitratge molt fluixet, i d'alguna manera perjudicava tothom, potser una miqueta més al Sobrense, que era el que estava gestionant més el control de la pilota, el que tenia més la posició i el que estava treballant més, no? I clar, les seves erradetes doncs estava perjudicant molt al Sobrense, però jo penso que a partir de que el Sobrense va començar a protestar tot, doncs encara va perjudicar més, i això és, a partir d'ara és un arma que ja cal que tingui clar el Sobrense, perquè això li pot portar diferents
problemes
i males jugades, no? Perquè de fet un partit que controles, que l'estàs portant bé, d'alguna manera doncs, tu perds la teva posició dintre de lo que és el camp i te preocupes més de l'arbitratge. A partir d'ara jo penso que això ho tindrem que analitzar una miqueta, treballar-lo aquest tema, perquè això pot perjudicar el Sobrense, perquè a més sabem que els àrbitres parlen tot amb ells, saben qui és l'equip que més problema li pot donar en l'arbitratge, i això realment ells lo marquen bastant, no? I jo me quedo amb això. Jo penso que a partir d'ara el Sobrense el que té que fer és dedicar-se més a jugar, protestar el menys possible, tant a l'entrenador com als jugadors, perquè si protesta l'entrenador també protesta els jugadors, i jo no dic que no tinguin raó, però això els perjudica.
Doncs dit això, passem a escoltar les diferents valoracions dels entrenadors. Evidentment, Fernando Quirós, l'entrenador del Club Deportiu Ribas, satisfet, era lògic, per aquesta victòria, la seva primera com a entrenador del Ribas.
Pues sí, como muy bien ha resumido Toni, es la imagen del partido. No ha costado, es un partido contra un gran equipo. Primera parte igualada con claras ocasiones, creo que dos, como bien has dicho, de ellos. Y segunda la nuestra, esperar hasta que la contra lo hemos matado.
Hoy jugado un partido muy inteligente, ¿eh?
Pues más o menos de lo que habíamos hablado en la primera parte, un poco juego directo con a las espaldas de ellos, meterlos un poquito en su campo, y en la segunda pues a tocar un poco más y a la contra, porque yo esperaba también que ellos fueran por los tres puntos.
Dorado avui ha estat molt bé, ¿eh?
Sí, como siempre, la tónica, tiene mucha experiencia y es como todos, como los que han jugado más, como los que han jugado menos, porque somos una plantilla, pero como muy bien has dicho, ha estado genial.
Per el que hem vist, el gol del Sobrense, el que s'ha fet Marra Auger en pròpia porta, l'ha fet molt de mal a l'equip, perquè el Sobrense s'ha accelerat, no?
Hombre, hemos metido con suerte. Después ellos con 1-0, pues supongo que el míster le habrá dicho que pues que quieren los tres puntos o intentar empatar. Han creado más espacios atrás y a la contra pues hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido, y creo que en el segundo gol nuestro me parece que me recuerda así un golazo de jugada entrelazada por banda derecha, llegada y gol.
Pues feia falta los tres punts, ¿eh?
Pues sí, Toni, sí, como muy bien dices, es los tres puntos, independientemente del equipo que fuera. Y aparte, si juegas bien, o creo que hemos jugado bastante bien, porque ya veníamos de Cinco Rosas, Barceloneta, sacrificio, los chavales nos necesitaban.
Dos cuestiones últimas, ¿cómo has visto al Sobrense?
Lo he visto bien, un equipo bien, un equipo completo, compacto, serio. Un poco después del partido, claro, cuando ya llevamos 3-0 es normal, un equipo a lo mejor pues hay jugadores que un poquito se van del partido, pero eso son opiniones que tiene que dar su entrenador. Para mí un 10, ellos.
Y ahora no se acaba eso, ahora el Vilanova la primera semana, ¿eh? Pues también un altre final mes para vosotros, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, ahora pensar ya automáticamente a partir de mañana, porque hoy estoy pensando en la victoria, y la semana que viene al campo de Vilanova jugar también, son tres puntos importantes y vamos a jugar.
Doncs les declaracions que feia ahir tot just en acabar el partit Fernando Quirós, entrenador del Club Deportiu Unribas, evidentment satisfet, assaborir doncs, com a mínim durant el dia d'ahir aquesta victòria en el derbi, i a pensar ja en el proper enfrontament al camp del Vilanova. Bé, el Sobrense, declaracions de Jordi Serra, evidentment que no podien anar en la mateixa línia. Això era el que li comentava el míster del Sobrense, el Toni.
Avui, pues, sí, és cert, pues, que veníem de començar la segona part molt bé. De fet, hem començat a apretar dalt, hem tingut ocasions francament clares, i de fet, amb una jugada que no hi havia pràcticament perill, el Marc, sense voler, pues, ha fet un gol que si és a l'altra porteria és un golaç, no? Vaselina i vinga. De totes maneres, jo crec que la jugada que ens ha acabat de matar ha sigut la següent, on el Dani Lozano, sense porter, pues, no ha pogut marcar, no? Li han tret de sota els pals quan el més fàcil era marcar, no?
El número 4.
Llavors sí, crec que si haguéssim empatat ràpidament el cop moral se l'enduien ells. De totes maneres, crec que el Sobrense fins al minut 70 ha continuat jugant amb criteri. Després hi ha hagut un parell de decisions que no han sigut acertades de part dels tècnics. Hem fet un parell de canvis que han acabat de trencar al mig del camp, i bueno, la sortida del Mario per mi ens ha notat molt. Vull dir, llavors hi havia molts espais, i l'equip del Ribas, amb la velocitat que tenen, pues, han aprofitat per fer un resultat que per mi, ja que tots, bueno, hem vist el mateix partit, ha sigut massa voltat.
Ells han estat molt efectius per això, eh?
Sí, avui més efectius, perquè han xutat dos vegades i han marcat tres gols, perquè si t'hi fixes, el primer gol ha sigut de l'UG, no? Vull dir, fins aquell moment, a la primera part no hi ha hagut ocasions ni per un ni per l'altre, ha sigut un partit més aviat trebat, i la segona ha sigut maca, però crec que avui el balanç del resultat no fa justícia a el que s'ha vist al camp.
De tota manera, ha donat la sensació, sobretot a la segona part, que ells han jugat molt intel·ligent, han estat allà ben col·locadets i han aprofitat la seva, la que han tingut, i se l'ha posat molt bé amb el gol del Mar, i doncs després ja han tingut la feina més fàcil, no? Perquè el Sobrense volia marcar, i evidentment això al Sobrense doncs l'ha costat un preu massa alt.
Sí, és cert, veiem, nosaltres a la primera part hem plantejat el partit a que tinguessin ells la pilota. Jo crec que ells esperaven, el Fernando esperava que la pilota la tinguessin altres. Crec que fins a aquell moment la primera part ja dic que ha sigut molt nivellada, sense gran joc ni grans ocasions de ningú equip. A la segona part ens hem animat, potser hem picat amb voler anar molt amunt, però volíem guanyar el partit, i ells han aprofitat les contres i els nostres nervis, no? Jo crec que a part hi ha hagut accions molt discutibles durant el partit d'avui, que amb decisions arbitrals que han decantat molt la balança. Potser de cara a l'espectador no es veu tant, però hi ha una jugada clara de la primera part que el Joanet li mostra amb una groga per tocar-la la mà, i el Luismi 5 minuts després amb una targeta groga al mateix lloc, no hi ha hagut targeta groga. Aviam, des de fora sembla que clar, l'àrbitre no ha tingut la culpa de cap jugada, però no és així. Ens hem desquiciat, jo el primer, que jo sóc el principal culpable del que passa, i hem caigut al parany tant de l'àrbitre com del Ribas, que ha fet el seu partit i sense cap problema. Vull dir, entre els equips no hi ha hagut cap problema.
Un camp que no li va gens fer al Sobrense, eh? Ja per tradició, eh?
Sí, jo recordo, avui ho dèiem, els jugadors abans de començar, veies el partit del Madrid ahir, no?, que treien el gafe aquest de Riazor, i bueno, jo com a futbolista i com a entrenador aquí, no sé si he guanyat mai o hem tret aigua clara, no? No ho hem aconseguit avui, esperem venir l'any que ve. Això significarà que tots dos equips estiguem a la mateixa categoria, espero que sigui la primera regional, i poder venir a sumar els tres punts, no? Jo crec que ara, pues, ens queda treballar molt. La setmana que ve ens ve un os, un equip que a tu t'agrada molt, que és l'Estuvent, i bé, hem de continuar treballant, i bueno, ara tenim ja quasi el 80% de l'equip disponible, i treure els 3 punts, o sigui, jugant malament, jugant bé, ja veus, ens fiquem a jugar bé i perdem. El millor és que juguem malament i arribem dos vegades a una porta i guanyem el partit.
Sí, perquè donava la sensació que el Sobrense podia guanyar el bé, eh? Sobretot als primers minuts de la segona part, no? El Sobrense portava la iniciativa, el Sobrense entrava bé per les bandes, el Sobrense estava fent el joc que li interessava, i mira per on arriba el gol que trenca tot.
Sí, és cert. Estic pensant, el Sobrense ha sigut encara millor que el dia del Vilanova, sí, perquè sí. El dia del Vilanova sí que vam moure molt bé la pilota, però no vam tenir ocasions. Avui cada vegada que apretàvem aquí a la segona part robàvem la pilota. Però és cert, t'hi fixes, quan hem jugat menys bé a la primera part, el resultat era 0-0. Potser hem d'anar a buscar una miqueta el resultadisme, deixar-se d'històries, perquè quan volem jugar a futbol ens oblidem de defensar i acaben els partits amb 3-0 quan aquí ni el menys pintat del Ribas pensava que hi hauria aquest resultat.
I com tu dius, el proper partit és l'Espluguent, un bon equip, un equip complicat, però bé, són els equips que al Sobrense el van millor, per això.
Sí, bueno, necessitem més puntuar, necessitem si pot ser els 3 punts, perquè els resultats avui, al contrari d'altres dies, no han sigut beneficiosos. El Sant Joan d'Espí, si no m'equivoco, m'han dit que ha guanyat, l'Amuni ha guanyat 1-0, la Guàrdia no sé el que haurà fet, però el Vilanova havia perdut, era un pas per intentar adelantar-los, i bé, doncs, hem de treballar. L'Espluguem és un rival molt difícil, però que està també atrevessant una petita crisi de resultats, no? A lo millor es desinflen i també pateixen, no? Els grans equips ja els hi passa això.
Ja per últim, llàstima l'expulsió del Joanet, no? Perdut una miqueta coco, no?
Bueno, estava calent la cosa i aviam en seguida reconegut, ni ha mirat que ja s'anava directament, però hi ha coses, Toni, que tu has sigut esportista, bueno, ets esportista, encara que sigui des de la ràdio, hi ha coses que desquicien i, francament, l'equilibri a les faltes, el criteri de les faltes, el no permetre mai la llei de l'avantatge, el no haver pitat 2 penals per mi claríssims que hi ha hagut, un amb 3-0 que ha sigut claríssim, però per no caure el jugador no l'ha pitat, i un altre amb el Mario, claríssim a la primera part, doncs han anat calentant i els jugadors es calenten, i bueno, el Joan després ha obrat magníficament, tot i que el banquillo local estava alterat i ha marxat i no hi ha hagut res més. És una jugada de calentura, no? Mm-hmm. Aquestes que tenim tots.
El gol anul·lat a la primera part? Era gol o no era gol?
La primera part?
El Toni Salito.
No ho sé, jo des d'aquí no, aquesta jugada sí, no te la puc dir. El que passa que jo he vist un penal que potser no ho ha apreciat tots, però ha saltat una pilota amb un sac davant del Mario i el Pineda em sembla que era amb les dues mans. Ha hagut una empenta clara, el que passa que, clar, com que ja ens van pitar un penal a casa que no era molt clar, doncs avui no ens l'han pitat.
D'aquesta senyoreta ni parlar, no?
No tinc ganes de perdre més temps, Toni, i no és perquè sigui una senyoreta, jo tinc molt de respecte, hi ha hagut àrbitres que ens han arbitrat molt bé. De fet, un dels millors arbitratges que tu em sembla que estaves va ser el camp de la cooperativa, una senyora que àrbitre que es va portar fantàstica i va tenir valor sense línies, perquè avui els línies no feien falta, perquè no els hi feia ni cas, i no cal. Aviam, no cal perdre més temps i anem a preparar el partit de la setmana que ve. Els àrbits no ens donaran res.
Doncs això, ja ho han escoltat, un Jordi Serra que no estava gaire d'acord amb l'actuació arbitral d'ahir. En qualsevol cas, el resultat ja és inamovible, aquest 3-0 que li dona aire al Ribas. Tot esperant, Toni, la propera jornada aquí es rep un Espluguenc. Tu sempre has parlat molt bé d'aquest equip. Mm. El Sobrense el va guanyar allà,
sí.
0-1.
Sí.
Però, en fi, ja veurem.
Sí, no serà fàcil, perquè serà un partit complicat, doncs perquè tots els rivals són complicats i el Municipal doncs, tampoc és gens fàcil guanyar, no? Però bé, el Sobrense té que posar-se les piles, pensar de que és un rival important, que són 3 punts que, segons com va ser la jornada, pot beneficiar molt el Sobrense, i és això el que tenen que pensar. Dedicar-se més a jugar, això ho torno a repetir, no mirar l'àrbitre, passar totalment de l'àrbitre, i si passen totalment de l'àrbitre, jo crec que el Sobrense pot jugar, perquè en aquest partit estava jugant molt bé, i ara davant d'aquest rival, l'Espluguen, és un equip que deixa jugar, i a més un equip que juga, el Sobrense pot treure profit, però amb el concepte aquest, dedicar-se a jugar.
Anem al grup 8è de la segona territorial, gairebé per anar acabant, ja en aquesta recta final de programa, per comentar aquesta nova derrota, una més, de l'Internacional de Sitges. Dissabte jugava aquí amb la penya recreativa Sant Feliu i perdíeu a 5.
Sí, el que passa és que el partit va tenir una clau important, va ser l'expulsió del porter de l'Inter. L'expulsen amb el 2-1, amb l'1-2 a favor d'ells, expulsen el porter i a partir d'aquí realment l'Inter ho paga, perquè no tenia porter en reserva, perquè el porter va tenir que fer de porter un jugador, uh-huh. i doncs, clar, evidentment no estava preparat el jugador per fer de porter, i això ho va pagar l'Inter, un Inter que s'adelantava al marcador, que tenia bones vibracions a la primera part, que fins i tot jo pensava que si marcava el segon guanyaria el partit, perquè la penya recreativa Sant Feliu tampoc me va demostrar gran cosa, el que passa que després va pagar aquesta jugada, l'expulsió del porter. Va ser una expulsió infantil que d'alguna manera va passar molta factura a l'Inter.
Doncs aquesta nova derrota que evidentment continua deixant a l'Inter doncs, a la cua de la classificació amb dos únics punts. Es juga aquest cap de setmana al camp de l'Esparreguera, un equip que és tercer per la cua. En fi, si l'Inter vol començar ja pensant-se al Barça, guanyar Esparreguera es fa imprescindible. Acabem i ho fem repassant els marcadors que ens deixa la jornada de futbol femení. Per exemple, recordar que la Lliga Infantil del Sobrense perdia per 6-5 al camp del Villaverde Penitents. 4 gols va anotar la jugadora del Sobrense, Clàudia, i Sílvia va anotar el cinquè i definitiu. També va perdre amb el sènior, que va encaixar un 4-1 al camp de l'Enreus. L'únic gol del Subo el va anotar Laura, i l'únic equip que va aconseguir la victòria va ser el cadet juvenil, que es va imposar per 4-3 al Pallejà. Sara, Teresa, Esther i una altra en pròpia porta van definir aquesta bona victòria del cadet juvenil, com deien, 4-3 davant el Pallejà. En futbol femení, doncs, avui acabem aquesta nova edició del Temps de Descompte, en aquest primer de febrer de 2010. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Fins en dimecres. Gràcies també a tots vostès per la seva atenció. Recordin, tornem dimecres al Temps de la Tertúlia. Pilotes fora, que vagi molt bé.